Molt bona tarda a tots, benvinguts en aquest espai de presentació literària dins la Fira del Llibre Ebrenc i també la Fira d'Espectacles Literarum. Avui d'aniversari, avui dia festa grossa a la Ribera d'Ebre, però també a les comarques veïnes, la Terra Alta, el Priorat, la resta de les Terres de l'Ebre, i podem dir que a tots els territoris de la parla catalana avui celebrem doncs, un desè aniversari de la nostra Fira d'Espectacles Literaris. I tot just ara inaugurem el primer espai de presentació literària amb nou autors de casa nostra que ens presenten les seues obres, totes elles relacionades amb el territori de parla ebrenca, amb el dialecte ebrenc. Us saludem també tots aquells que ens estan escoltant des de Ràdio Mora d'Ebre, Cadena Ser, que ens escolten a través del 87.6 de la FM o també a tot el món, ens pot arribar des de la pàgina web radiomoradebre.cat i ara també a l'aplicació mòbil de Ràdio Mora d'Ebre. Us saludem des d'aquí, des de la Carpa, des d'aquesta fantàstica plaça de la cultura, d'aquest Teatre La Llanterna, aquí a Mora d'Ebre, amb una connexió en directe que és possible doncs, gràcies al suport també de la Diputació de Tarragona.
Posem l'accent en el coneixement. Posem l'accent en el territori. Posem l'accent en la sostenibilitat. Posem l'accent en les persones. Diputació de Tarragona. Posem l'accent. La Diputació de Tarragona donem suport a la Fira de Móra la Nova.
Sense més dilacions, doncs, anem a començar amb el nostre espai de presentacions. Recordem que al ser nou autors, doncs les presentacions han de ser breu. Voltaran els 3 minuts, així que els disculpo, però demano disculpes, però hauran de ser molt breus i sintètics amb les seves exposicions i fer un petit tas no, del que podem trobar a cadascuna de les seves obres. Tot seguit, a més, a l'acabar, doncs, tindrem aquest fantàstic espai literari aquí a dins de la Carpa, on els lectors es podran apropar als escriptors per fer un intercanvi d'impressions o per demanar inclús que els hi dediquin, els hi signen les seves obres. Doncs anem a començar ja amb la primera obra. És obra d'Albert Curto i Laura Tienda i es titula Joan Sorli, la força de la espontaneïtat.
És el quart volum de la col·lecció Finestres al passat de monografies sobre fotògrafs professionals o afeccionats que ens han deixat imatges de valor documental sobre les Terres de l'Ebre. Dedicat a l'obra del fotògraf d'Ulldecona Joan Sorli, que primer practicava la fotografia com a aficionat i que aviat es va convertir en la seva professió, primer com a fotògraf ambulant i més tard establint-se en un estudi. La temàtica de la seva obra gira entorn a les festes majors, a les romeries i altres activitats festives, fet que dona a les imatges espontaneïtat i frescor. Albert Curto i Laura Tienda, Joan Sorli, la força de l'espontaneïtat, onada.
I per parlar d'aquesta obra doncs, tenim en un dels autors, també responsable de l'arxiu del Baix Ebre, el senyor Albert Curto, benvingut a l'Espai Literari, senyor Curto, i expliqui'ns una mica més no, sobre aquesta figura del Joan Sorli, sobretot, què podem trobar en aquest recull d'obres, que és una entrega més d'aquesta col·lecció.
Bé, en principi, això que dèieu, és a dir, es tracta d'una col·lecció i, per tant, una mica l'esquema és el mateix del que s'ha fet en les anteriors edicions. El que es pretén és, per un costat, donar a conèixer les figures de diferents fotògrafs i de la seva obra, però sobretot des d'un caire de dignitat a l'autoria. És a dir, estem darrerament molt acostumats a llibres de fotografia en el que ens interessa és exclusivament el que és el contingut, però moltes vegades deixem de banda el que seria la pròpia autoria, el propi personatge. Per això, en la col·lecció aquesta de Finestres al passat, per un costat, fem una investigació i un recull de lo que seria la biografia del fotògraf i de la seva obra, i llavors es fa una selecció de 40 imatges que al mateix temps ens traslladen en aquest passat, perquè en definitiva el que ens interessa també és que la fotografia com un testimoni real, un testimoni social. El cas de Sorli és un fotògraf molt desconegut perquè Més de la meitat de la seva vida la va passar a Anglaterra, és a dir, ella de jove va marxar a Anglaterra i allí va acabar la seva carrera. I el que tenim d'ell, bàsicament, és la seva obra quan era jove, quan tot just començava, i que va deixar a un amic seu, va deixar tot un parell de sacs de negatius i es van passar aquests negatius doncs, més de 40 anys inèdits, fins que fa qüestió de poc temps, doncs, des de l'arxiu, els vam digitalitzar i bona part d'aquests són els que apareixen en l'obra. Una cosa a destacar de Joan Sorlí és que era el que es coneix com el fotògraf ambulant, o el fotògraf també, segons com, es diu minutero. Era aquell fotògraf que no tenia un estudi propi, és a dir, que la gent no li anava a fer fotografies allà, no anava tal qual, sinó que ell se personava doncs, a les festes majors, es personava quan hi havia un acte, anava als diferents pobles i bé, feia fotografies espontàniament, sense moltes vegades, sense que la gent els hi demanés.
Així aconsegueix una captació, suposo, de l'antropològica, no? I del costumari, no? Ebrenc, a quines localitats es mou més o menys el Joan Sorlí?
Ell, bàsicament, al sector al voltant d'Ulldecona, per tant, doncs, Freginals, Les Ventalles, Santa Bàrbara i també Tortosa, bàsicament. El contrapunt que veiem en les seves imatges, que ens interessa molt, és que, per exemple, del seu període també hi havia un altre fotògraf que ja vam traure, que seria el fotògraf... bueno, ara no em sortirà, és igual. La qüestió és que, en principi, són altres fotògrafs molt més, com ho diríem, més vinculats en el que seria l'entramat social, mentre que ell el que recull és ben bé aquesta forma més espontània, la gent quan va més o menys a les, pues això que dèiem, se'n va a celebrar la Pasqua, etc. I ell fa aquestes imatges totalment pues així, sense més.
Suposo un llibre farcit d'imatges, no?, que ens explica una mica doncs, cada tradició i cada moment especial, cada festa doncs, que es vivia doncs, en aquell temps.
Sí, evidentment, a veure, és un testimoni documental de primer nivell perquè gràcies a aquestes imatges doncs, llavors bueno, podem refer d'una forma viva el que era doncs, el dia a dia. Però també insisteixo que la part també interessant és classificar, donar a conèixer cadascun d'aquestes imatges, treure-li... Pensem que la majoria d'aquestes imatges arriben avui en dia sense una identificació, sense una contextualització, moltes vegades sense saber ni la data, ni el lloc, ni les persones que apareixen, i això requereix tot un treball d'investigació que és el que es reflecteix en aquests llibres. Però bàsicament és donar-li aquesta dignitat a el que serien les autories, i una mica pues, seria en aquest cas de Joan Sorlí, que la gent d'Ulldecona el coneixia com el Tribuleta, és a dir, moltes, inclús no sabien ni el seu nom, moltes vegades per les generacions actuals no ha transcendit, però que és ben desconegut, per exemple, més enllà de lo que seria Ulldecona i que gràcies ara en aquesta aposta de Onada Edicions, pues, bueno, ja té un ressò molt més enllà.
Doncs moltíssimes gràcies, senyor Albert Curto, per haver-nos apropat en aquesta figura de Joan Sorlí. I ara aniríem ja amb la segona presentació d'aquesta taula d'avui amb una obra doncs, històrica, una obra de recerca titulada El marcelinisme a les Terres de l'Ebre.
L'any 1931, amb l'arribada de la República, el ministre d'Instrucció Pública, Marcelí Domingo, impulsa decididament la creació d'escoles en un país amb grans índexs d'analfabetisme. A més, els seus seguidors obtingueren grans quotes de poder amb les alcaldies més importants de les Terres de l'Ebre, la presidència de la Diputació de Tarragona i també el govern civil de la província. Però en unes comarques on el caciquisme dinàstic havia arrelat i molt, com ho aconseguiren? Aquest llibre explica com es va configurar el republicanisme marcelinista amb un medi totalment advers fins a esdevenir una força hegemònica. Josep Sancho, El marcelinisme a les Terres de l'Ebre, Onada.
Doncs amb nosaltres tenim el Josep Sancho, ell és l'autor d'aquesta recerca. Senyor Sancho, expliqui'ns una mica d'on surt l'interès, no?, d'explicar el marcelinisme i sobretot la influència d'aquesta corrent ideològica de la Segona República aquí, a les Terres de l'Ebre i als diferents municipis.
Bona tarda. Sí, una miqueta la idea del llibre, d'una banda, era pues, estudiar i també una mica recuperar la figura de Marcel i Domingo, que va ser una figura molt important, tant aquí a nivell de les Terres de l'Ebre, però també a nivell de la política catalana i la política estatal, però al mateix temps també ha sigut, i encara és ara, pues, una figura prou desconeguda. Va ser una figura molt important i a partir de la segona dècada, a partir dels anys 10, del 1900, va ser un dels dirigents polítics més importants a Catalunya, però també a partir del 1917, inclús pues, ja a nivell també era un referent a nivell estatal. Per ficar una altra data important, l'any 1931 va ser elegit ministre de la República, però no només, sinó que també el ministre d'Instrucció Pública, però en tota la repercussió que va tindre la creació d'escoles als anys 30 en el període de República. I potser més que la figura de Marcel i Domingo, una mica l'objectiu del llibre era també donar a conèixer aquest moviment personalista que va haver al voltant de la seva figura, i que es va donar pues, aquí a Móra d'Ebre, també a Tortosa, a Roquetes, a Amposta, a Alcanar, a molts altres pobles, a la majoria de pobles de les Terres de l'Ebre, i també una mica fins i tot del camp de Tarragona. Va ser molt important i fins i tot comparable, a part de les diferències ideològiques que hi havia, en els seguidors de la RUA a Barcelona, no? En els anomenats les ruxistes, uh-huh. I també comparable als seguidors de Blasco Ibáñez a València, no? En els anomenats blasquistes. I des del nostre punt de vista creiem que va ser molt important, sobretot perquè va ser una mica després de la política de notable del segle XIX i de la política de quadres ja pues, a principis del segle XX, el marcelinisme va ser molt important perquè va ser l'introductor a les Terres de l'Ebre de la política de masses, de la gran política de masses, i podem dir que després de l'eruxisme a Barcelona, a un dels llocs de Catalunya on hi ha política de masses és aquí a les Terres
de l'Ebre. Hi ha un ambient rural, com eren les Terres de l'Ebre de principis del segle XX, amb alguns moviments caciquils, com s'implanten aquestes idees republicanes marcelinistes?
Sí, bueno, és una pregunta interessant, perquè com comentava abans, a part del, diguéssim, que en fenòmens urbans com València i Barcelona eren dinàmiques molt diferents, i aquí les Terres de l'Ebre, no, que era, a part de Tortosa, que llavors era una ciutat molt més important, era un nucli bàsicament rural, el que va fer el marcelinisme, més, a part d'una estructura diguéssim, física, no, en aquests partits de masses de militants, no, diguéssim, més físic, va ser també molt important perquè va aconseguir arribar a la política de masses a partir del mite i a partir d'un relat mític a Marcel i Domingo, que diguéssim, bueno, que va quallar la gent i va aconseguir pues, fer estos, aconseguir estos seguidors i esta estructura tan potent.
Josep Sancho, has investigat, no, aquesta figura de Marcel i de Domingo. Sé que també has investigat sobre altres personalitats del món de les Terres de l'Ebre. De ben segur que portes alguna cosa entre mans, no? Perquè a l'acabar una recerca la gent que s'ho inquieta. Doncs en comença una altra, si ens pots avançar alguna cosa, en què estàs treballant?
Sí, ara mateix estem treballant en la biografia d'Artur Blader, dins de la sisena beca d'estudi d'aquest autor. I bueno, és interessant també perquè Artur Blader, per exemple, lligant una mica en el tema anterior, pues, en els seus inicis, com molts ebrencs, va ser també marcelinista, però més que pot ser com a polític, Blader també és molt important com un dels grans memorialistes de la Catalunya del segle XX. I bueno, ara mateix estem treballant en això. I esperem pues, que l'any que ve ja puguem també presentar-ho a la fira del 2018.
Doncs ens citem en aquest mateix espai l'any que ve. Moltíssimes gràcies al senyor Josep Sancho. I ara farem un canvi de terç, no? I anirem amb dues obres més dins aquest espai literari, amb les obres Manuel Milian Mestre i La pedra de Flix a la ciutat de Tortosa.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Doncs seguim en aquest espai de creació literària, com dèiem, amb les obres de Manuel Milian Mestre, obra del senyor Josep Manuel Sant Abdon, i també La pedra de Flix a la ciutat de Tortosa, obra del senyor Joan Hilari Muñoz. Tot seguit comencem amb Manuel Milian Mestre.
A partir d'una llarga conversa, aquest llibre traça un esbós biogràfic de Manuel Milian Mestre, nascut a Forcall en plena postguerra. De ben jove va anar descobrint la tragèdia que va viure la seva família durant la Guerra Civil. Per això, un constant de la seva vida ha sigut establir ponts entre persones d'ideologies diferents. Actualment col·labora amb diversos mitjans de comunicació i s'ha convertit en un important líder d'opinió gràcies als seus coneixements profuns de la realitat social i política. Una saviesa fonamentada amb més de 50 anys vivint en primera fila d'esdeveniments polítics, econòmics i periodístics decisius. Josep Manuel Sanabdón, Manuel Milian Mestre, Onada.
I amb nosaltres està el senyor Joan Manuel Sanabdón. Benvingut en aquest espai de creació literària.
Bona tarda.
Obrim el micròfon, ara sí. Benvingut, senyor Sanabdón.
Bé, gràcies a vosaltres per convidar-me.
Manuel Milian Mestre, el primer que li he de preguntar és per què aquesta figura d'aquest líder d'opinió ja conegudíssim als mitjans de comunicació catalans?
Sí, d'alguna manera ja en la introducció que heu fet ja ho explica, és una persona que ha tingut molta importància en els, diguem, en els últims 40 anys del nostre país, ha intervingut en un munt d'històries i actualment és un líder d'opinió, és tertulià en diversos mitjans, entre ells, per exemple, també així en la cadena SER, en el programa de Pepa Bueno. I bé, i en el llibre anem expliquem o explica, perquè vaig tindre una llarga conversa amb ell, el seu paper en diversos fets històrics dels últims 40 anys.
Com a cronista, suposo. A la introducció també sentíem doncs, que potser l'experiència de la seva família, no? O la seva, algun trauma familiar, la tragèdia, no? Que va suposar doncs, el conflicte de la Guerra Civil, l'ha marcat.
Sí, efectivament. El començament del llibre ens explica les vicissituds que viu la seva família, que el marquen profundament en la seva vida. Per exemple, el seu oncle Manuel Milian Boix, el conegut historiador, es va passar 3 anys en les golfes de casa amagat, perquè era capellà, per evitar que el mataren, mentre que, per exemple, un germà del seu avi era el líder del Partit Comunista de Forcall i el van afusellar en acabar la guerra, o sigui que dintre de la família se viu este conflicte i una preocupació d'ell ha sigut sempre establir diàlegs entre les persones. Encara que ell és una persona de dretes, sempre ha volgut establir diàlegs, d'ahir que té un llibre, per exemple, que es diu Els ponts trencats. No?
És una persona que a més ha tingut una evolució ideològica important, no? Des de formar part o de flirtejar amb el govern Aznar a l'actualitat.
Sí, ara és molt, molt crític en el govern i, i sobretot en davant del procés, este silenci o esta que viu, que fa el Partit Popular. I també, si em permets, en el llibre, parlar una mica de lo que va el llibre, perquè crec que és molt interessant.
Sí.
Ens parla en la seva participació en la fundació del Partit Popular, en la fundació del País, que la gent que puga llegir el llibre veurà que el País no tenia que ser el que va ser finalment. Després també apareix ell té una importància, té molta importància en l'arribada de Tarradellas, o la tornada, millor dir, de Tarradellas a Catalunya, i ahí pues, també ens explica les maniobres que van hi haure, i també la seva participació en el Pacte del Majestic, que fa que Pujol i Aznar se posen d'acord per a que pugui ser Aznar president de govern. Això són algunes de les coses que apareixen en el llibre.
I que podrem anar descobrint de ben segur. Ja per acabar, senyor Sanabdón, li volia preguntar doncs, com s'ha cuinat aquest llibre, perquè això és segur que és fruit d'intenses converses, no? Amb
sí,
el propi
sí.
Milian Mestre, una trajectòria d'anys, s'ha fet doncs, intensament, amb converses l'últim any, com l'ha dut a terme?
Sí, bé, va ser una conversa d'un dia que vam començar molt, molt de matí i vam acabar ja molt tard. Va ser, així se va gestar el llibre.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, senyor Sanabdón, per presentar-nos aquest llibre, aquesta biografia, podríem dir, aquesta trajectòria del Manuel Milian Mestre. Anem ara amb la següent obra, titulada La pedra de Flix a la ciutat de Tortosa, de senyor Joan Hilari Muñoz.
Joan Hilari fa un repàs detallat de l'ús de la pedra de Flix a Tortosa des dels primers indicis d'època romana fins a finals del segle XVIII. Una pedra que es va utilitzar en les obres més importants de la ciutat, com la catedral, el palau episcopal, el rei als col·legis o la casa de la Diputació del General. Una pedra extreta, entre d'altres llocs, de la pedrera del riu de la Cana, més coneguda per la pedrera de Bocabobera, un dels principals atractius que ofereix al visitant l'espectacular meandre de l'Ebre al seu pas per Flix. Joan Hilari Muñoz, la pedra de Flix a la ciutat de Tortosa, La Cana.
Doncs benvingut a l'espai de presentació literària, senyor Joan Hilari Muñoz.
Moltes gràcies. Perdó, moltes gràcies.
Una obra editada per La Cana, amb una temàtica, jo trobo, molt original. Jo, com a flixanco, doncs, hem sentit molt parlar de la fàbrica, molt parlar doncs, del carlisme, però de la pedrera de Flix i la seva importància a Tortosa, doncs, sincerament, era un racó que quedava per posar i llum, potser.
Evidentment. La idea del llibre va venir lligada, evidentment, amb una conversa informal que vam tindre amb el senyor Antoni Sabater arran de la presentació d'un altre llibre, quan li vaig comentar que les columnes de l'antic convent de franciscans de Jesús, actual seu de l'AMD de Jesús, eren pedra de Flix. Llavors ell se va quedar sorprès, diu, hi havia pedra de Flix? Dic, no, dic, aquí hi ha les columnes, dic, però tota la catedral és pedra de Flix, tot el Palau del Bisbe és pedra de Flix, la casa de la Diputació del General és pedra de Flix, l'antic Ajuntament de Tortosa és pedra de Flix, és a dir, podem dir que totes les obres públiques que es fan a Tortosa, des d'època romana, pràcticament, fins al segle XVIII, se fa en pedra de Flix. La causa és doble, d'una banda, la bondat d'un material que a Tortosa no existeix, és una pedra sorrenca, resistent, fàcil de treballar, agradable per treballar fins i tot escultura, i després la facilitat de transportar-la riu avall. En una època que no hi ha màquines de vapor, no hi ha transport ferroviari, no hi ha... transportar un carro hauria sigut inviable, però carregar-ho damunt del vaixell i riu avall feia que el transport fos molt, molt barat. L'ús ja es coneixia per altres publicacions, però clar, a Tortosa, bueno, se subministra pedra de Flix per fer la catedral, vale, però a Flix això no es coneixia. Doncs ha sigut un llibre recopilatori d'informació publicada i informació inèdita treta per mi, que fa un repàs d'ús d'esta pedra. Evidentment, la part central del llibre, la part més documental, on hi ha documents, és el segle XVI, on explico que les obres de continuació de la catedral i els reals col·legis, la casa de la Diputació del General, l'antiga casa de la ciutat, hi han contractes de subministrament d'aquesta pedra que, curiosament, la majoria de transportistes no eren de Flix, sinó que eren de Miravet, eren arraixos, transportistes, que fins al segle XVI eren musulmans, que treballaven per la catedral transportant pedra per una catedral catòlica, que algú li pot sorprendre, i a partir de principis del segle XVI, quan aquests musulmans se converteixen en moriscos, seran moriscos, serà el transport d'aquesta pedra. I aquesta pedra se continuarà utilitzant fins al segle XVIII, quan ja, evidentment, altres tècniques constructives i altres maneres de fer la pedra s'entraran en decadència. Ha sigut una mica la idea aquesta.
Des del segle XVI fins al segle XVIII, ha dit que hi hauria aquesta ruta de la pedra, si em permet, i si és que té alguna explicació, que aquest fenomen no estigui tan conegut o tan popularitzat com altres, es deu a que eren gent de Miravet, a que eren moriscos,
no,
que potser ningú li ha posat l'ull per la recerca.
A veure, és el que passa de com que era el lloc d'origen de, i a Flix no hi ha documentació d'entrada que parli d'això, sinó que hi ha a Tortosa els contractes, suposo que ha sigut això. Clar, una cosa que ha passat fa 200 anys, no queda ningú viu que se'n recordi. És el que diem, la memòria humana és la dels nostres iaios, vulguem o no. I clar, si no hi haguessin aquests papers pel mig, aquests documents, evidentment se'ns faria difícil fer un llibre de les característiques. Per sort, a Tortosa tenim uns fons documentals que s'obrixen, abans ne parlàvem, i això permet treballar aquests aspectes que, evidentment, només a nivell visual seria molt difícil dir esta pedra és de Flix o és d'un altre lloc. Ho hauria sigut. L'avantatge és treballar en documentació molt abundant, a la catedral, al notarial, al comarcal, etc., que permet traçar una mica un discurs coherent i amb molta informació inèdita.
Doncs moltíssimes gràcies al senyor Joan Hilari Muñoz, també al senyor Josep Manuel Sanabdon, per apropar-nos les seues obres literàries. Tot seguit continuem amb dos llibres més. Tot i això no marxin, que al final tenim... Ara sí, però al final no marxin perquè tenim un detall preparat per tots vostès, tots els autors que han participat avui, que participin avui. Moltes gràcies. Tot seguit anirem amb les presentacions de Terres de l'Ebre, Frontera i Frontissa, obra del senyor Xavier Vega, i també l'aventura de les lletres ebrenques del grup La Deriva.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Reprenem ja aquest espai de presentacions literàries i començarem doncs amb l'autor que ara m'acompanya aquí al meu costat, en aquesta carpa de la Fira del Llibre Ebrenc, de la Fira d'Espectacles Literaris Literarum. I comencem amb el Xavier Vega i aquesta obra Terres de l'Ebre, Frontera i Frontissa.
Les Terres de l'Ebre constitueixen un territori marcat pel riu que les travessa i pels tòpics que les envolten. Aquest llibre intenta esvair-los i explicar la doble condició de frontera i de frontissa físiques i mentals d'un sud que només és un centre malinterpretat, el dels Països Catalans, un recorregut pel fascinant medi natural i per la història ebrenca plena d'insurgència i de conflicte, al darrer dels quals la lluita contra el transvasament previst en el Plan Hidrològic Nacional ha servit per cohesionar el territori i per incorporar-lo definitivament a l'imaginari nacional. Xavier Vega, Terres de l'Ebre, Frontera i Frontissa, Pagès.
Doncs benvingut, senyor Xavier Vega, en aquest espai de presentació literària.
Hola, bona tarda.
Bé, tenim l'únic llibre que presentarem aquesta tarda d'assaig, Terres de l'Ebre, Frontera i Frontissa, on fa un recorregut doncs, històric, antropològic, cultural, jo crec que brillant per la història recent i no tan recent de les Terres de l'Ebre i com ha marcat doncs, tot aquest bagatge a la personalitat d'avui i a l'articulació no, del territori, el que són les quatre comarques de les Terres de l'Ebre.
Sí, efectivament això és un assaig, per tant és un intent d'explicar el fet de que, com s'ha dit a la presentació, estem parlant d'un centre que ho ha sigut sempre, des dels orígens de la civilització, que s'ha convertit en perifèria. És un centre, perquè és un centre de l'Ebre, en el seu moment és un dels rius importants històrics, i recordeu que és el riu fronterer entre Roma i Cartago. Quan Aníbal travessa l'Ebre el 218 abans de Crist, produeix la primera gran guerra de la Mediterrània occidental. Llavors, aquest centre, que després és el centre de la Corona d'Aragó, Despuig, per exemple, explica el 1557 que Tortosa està a la mateixa distància de Barcelona, de València, de Mallorca i de Saragossa. Per tant, és un centre, és el centre dels Països Catalans, que és una cosa que per nosaltres és una cosa poètica, però resulta que el govern espanyol cada any defineix en els seus pressupostos de l'Estat, cada any, vull dir, veus, los que donen, los desgraciadets, lo principal, Mallorca, lo principal, València i ses illes, i los que reben, tots els altres. Per tant, és el centre d'alguna cosa, que són els Països Catalans, convertit en perifèria, i que d'una vegada hem de decidir si volem ser un centre com el que som, o volem continuar sent una perifèria.
Volem ser un centre o volem ser una perifèria? Jo el que també li volia preguntar és sobre l'encaix, no, la vertebració territorial de les quatre comarques ebrenques. De vegades ha estat entredit. Vostè què n'opina d'això, Frontera i Frontissa?
Bé, en primer lloc és una frontera, efectivament, perquè els rius sempre són fronteres molt estables, i també és una frontera en el sentit de que Pierre Vilar explica que totes les Terres de l'Ebre són en si mateixa una frontera, perquè estan separades del Baix Camp pel Col de Balaguer, estan les dificultats de l'estret del Pas de l'Àser i les Barrufemes, els ports per davall, per tant, és una frontera. Però al mateix temps és una frontissa, perquè és un lloc de trobada de tots els territoris, del territori del sud de Catalunya, de l'Aragó de parla catalana i del País Valencià. I bé, aquesta situació és el que ha determinat aquest territori. En la mesura que el riu funcione, el territori s'articula. Quan el riu deixa de funcionar, perquè apareix el ferrocarril, 1895, Madrid, Mora, Barcelona, això, clar, la navegació fluvial, abans explicava el Joan Hilari, explicava el barat que era i el ràpid que era carregar la Pedra de Fils i baixar la Tortosa. Clar, de repente, el ferrocarril dona una punyalada definitiva gairebé, i després els embassaments. Per tant, a partir de l'any 50-60, aquestes terres no funcionen, el riu llangueix, molt oblidem del riu, molt oblidem del nostre passat comú, i és el senyor Aznar, el que gràcies al senyor Aznar, a l'agost del 2000, ens retorna la nostra identitat, quan de repent ens adonem que ens volen furtar el riu. I llavors és quan recuperem la nostra confiança, la nostra identitat, i a més ho fem d'una forma molt festiva, molt lúdica, molt desacomplexada, de tal manera que passa dues coses. Que ens reconstruïm nosaltres mateixos i a més som un factor per a la reconstrucció nacional de Catalunya, perquè les nostres mobilitzacions estan clonades per les mobilitzacions del BANC. Aquesta és la qüestió. Per tant, jo la proposta que faig al llibre, i la dic seriosament, és que el monument de Tortosa se dedica al senyor Aznar, perquè és realment és el gran constructor de les Terres de l'Ebre.
Bé, ja per acabar, senyor Vega, jo com a informador el que li he de dir és que recentment, fa pocs anys, per exemple, un alcalde socialista de la Ribera d'Ebre va proposar a la Generalitat fer un referèndum d'autodeterminació per poder sortir de les Terres de l'Ebre, socialista. Un ajuntament, Convergència i Unió llavors, passada legislatura, va inclús aprovar la seva adscripció al Camp de Tarragona. Algun alcalde d'Esquerra Republicana, per les xarxes socials, preconitza l'adhesió a Lleida. Llavors, no sé si el senyor Aznar hauria de tornar per acabar de vertebrar això, no ho sé, però jo no és senzill, crec, l'encaix en quatre comarques, inclús avui.
Sí, bueno, aviam, per la part del senyor Aznar, que el pot estar tranquil, perquè de feina m'on fotran, esta gent americana, esta gent USA, m'on fotran. Per tant, aquesta part la tenim coberta. Quin és el problema? El problema continua sent la geografia, la construeixen les comunicacions. La geografia són les comunicacions, els mapes els fan les comunicacions. En la mesura que poguéssim millorar les comunicacions, l'Eix de l'Ebre ha sigut un gran què, però és que continuem tenint dificultats per les comunicacions. I això va lligat a un fet, que és el fet de que som no perifèria, som perifèria de la perifèria. Perquè, clar, han construït, gràcies a les comunicacions, un... acabo, que estàs preocupat. No, acabo. Mira, Benito Pérez Galdós diu: Madrid és un lugar situado en medio de la nada y rodeado de estaciones de ferrocarril. Continua sent això. Com que Madrid està al mig del no-res, ho emporten tot cap a Madrid. En la mesura que tots som cap a Madrid, naltres, que som la via natural de tota la vida, des del paleolític, lo pont, estem al mig del pont entre Àfrica i Europa, estem a la perifèria. Per tant, el canvi de decidir si volem ser brencs i si volem ser català és una punyetera vegada fer un cop de cap i fotre el camp. Ja està.
Doncs moltíssimes gràcies al senyor Xavier Vega per presentar-nos aquest llibre Terres de l'Ebre, Frontera i Frontissa. Anem ara amb una altra obra titulada L'aventura de les lletres ebrenques, del grup La Deriva.
Salta amb tirolina, allunyat de les persecucions, vola amb aeroplà, recorre les mines de lignit, crea pocions màgiques, canta rumba i molt més. Viu l'aventura de les lletres ebrenques al parc d'atraccions Ebrelit, al costat de la Martina. Amb ella us endinsareu en el món de la literatura ebrenca, descobrint escriptors tan importants com Cristòfor Despuig, Sebastià Joan Arbó, Artur Bladé, Jesús Moncada, Gerard Vergés i Andreu Carranza. Grup La Deriva, l'aventura de les lletres ebrenques, Onada.
Doncs canviem de registre completament. Saludem amb la Neus Pons del grup La Deriva. Benvinguda en aquest espai de presentació.
Bona tarda.
Bona tarda, Neus. Ens expliques una mica doncs, què és això de l'aventura de les Terres de l'Ebre, una obra però que es planteja gairebé com un joc per aprendre o per introduir-se al que és la literatura i els autors de casa nostra.
Sí, bueno, este és el cinquè conte de la col·lecció a l'Escola Terres de l'Ebre, que és un projecte que al nostre company que ha intervingut ara li agradarà, perquè el que vol és portar les Terres de l'Ebre a l'escola, que els mestres, que els professors, que els pares tinguin material per treballar el territori a l'aula i cohesionar una mica més aquest territori. El cinquè llibre han decidit apostar per la literatura ebrenca perquè pensàvem que era molt important que els xiquets poguessin conèixer els escriptors més coneguts i reconeguts de les Terres de l'Ebre i començar a endinsar-se en la seva literatura i els seus textos.
Perfecte. I heu tractat també altres temes no? des del grup La Deriva. Com sorgeix i com arriba no? aquesta voluntat d'apropar la cultura i el coneixement no? als ebrencs de les escoles?
Bueno, el projecte de l'Escola Terres de l'Ebre va néixer fa uns 2 anys ja que estem treballant en això i va néixer la idea de que quan nosaltres anàvem a l'escola quasi mai ens parlàvem del territori, quasi mai ens parlàvem dels nostres escriptors, molts els hem conegut més tard, alguns jo inclús els he conegut ara treballant en este conte i pensàvem que això no pot ser si volem ser un territori capdavanter. No? També tenim una mentalitat molt victimista a vegades i crec que la nostra generació, que ja han viscut tots aquests moviments socials, que ja han viscut aquesta reivindicació, volem fer un pas endavant i volem dir, bueno, nosaltres estem aquí, som com qualsevol altre territori, ho hem de demostrar que tenim el mateix que a qualsevol lloc, també ho tenim aquí des d'una visió optimista. També.
I què podem trobar aquest llibre? Com està estructurat? Hi ha algun tipus de joc, hi ha rondalles, què podem trobar?
Bueno, la veritat és que hi ha una mica de tot, perquè els escriptors de les Terres de l'Ebre estan molt marcats per les seues històries, per la seva vida, pel riu Ebre, pel paisatge, i per tant ens ha donat per a tot. La història la conduïs una xiqueta, que és la Martina, que li regalen una entrada a un parc d'atraccions que ella no sap què pot ser perquè és de literatura, no? I no s'imagina com això pot ser tan divertit. I a partir d'aquí, cada atracció coneix a un escriptor en persona, lo coneix en persona, el saluda, ell li explica una mica la seva vida, el que l'ha portat a escriure i bueno, en cada escriptor viu alguna aventura diferent, no? Viu la realitat 3D, viu se llança en una tirolina, a un altre composa una rumba en Andreu Carranza, no? Cada escriptor. I a més també hem aprofitat per introduir petits fragments de cada autor perquè els xiquets comencen a llegir literatura ja adulta també.
Llavors, un llibre polifacètic, no sé si des de les escoles està tenint bona recepció o són justament els pares qui poden tenir aquí un bon regal pels fills.
Sí, jo crec que una mica tot, vull dir, nosaltres treballem molt la inserció a les escoles, estem en continu contacte amb els mestres, de fet a la Ribera d'Ebre la veritat és que ha tingut una molt bona acollida. També estem treballant en les altres comarques, però també anem a alguna fira, estem a les llibreries perquè els pares també puguen fer aquest regal a seus fills. No? Seria una mica... També diem que este conte és una mica per a totes les edats. Vull dir, nosaltres, per exemple, no havíem treballat mai Artur Blader, per exemple, que aquí és més conegut, o Cristòfor Despuig també s'escapa una mica, i pensem que tota aquella gent que tingui interès per la nostra literatura pot aprofitar el conte per començar a conèixer aquests autors.
Doncs moltíssimes gràcies a la Neus Pons del col·lectiu La Deriva i al senyor Xavier Vega per presentar les seves obres en aquest espai literari. Tot seguit anem amb 2 obres més, El guardià de les trufes i també El gripau Stanislau. Moltíssimes gràcies i fins sempre.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.
Reprenem aquest espai. Si és la Montse Boldú, l'autora del gripau Stanislau, doncs es pot incorporar en qualsevol moment. Si no, doncs anirem avançant en aquest espai literari. De l'altra manera, doncs, citem a la Núria Ibáñez, si no, que és l'autora que ens quedarà per presentar. Si és la Núria Ibáñez, doncs que ens acompanyi aquí i després, doncs, si arriba ja la Montse Boldú doncs s'incorporarà, que en principi em diuen que no contarem amb ella avui. Bé, doncs l'hem de disculpar, ha excusat la seva presència. Anem doncs ja amb les dues darreres presentacions i comencem per una obra de Félix Edo titulada El guardià de les trufes.
En Leo Vigil ha desertat de l'exèrcit durant la Guerra Civil amb l'objectiu de tornar a casa. Amb el llarg camí que ha d'afrontar, recorre una naturalesa desfermada que intenta sobreviure als paisatges arrasats i a la civilització en descomposició. En un altre temps, en Lluís i la seva família, tots ells masovers del Mas del Forest, viuen i treballen a compàs de les estacions i en contacte amb la terra, sense poder restar aliens a les violències que els ha tocat viure. L'obra és una conseqüència de la sèrie d'articles temàtics que l'autor ha escrit a la revista Saó sobre la realitat natural, paisatgística i humana dels ports i del Maestrat. Félix Edo Tena, el guardià de les trufes, Fundació Carulla.
Bé, doncs, benvingut, senyor Félix Edo, en aquest espai de presentacions.
Moltes gràcies.
Sentint la presentació, a mi m'han vingut a la ment doncs, que hi ha molts ingredients, moltes coses posades en aquesta obra, El guardià de les trufes. Vostè és un amant del territori, dels ports, com bé ha dit, com bé hem sentit ara, de la veu de l'Adriana, però alhora ens explica una història doncs, de la Guerra Civil, una història traumàtica, però molt vinculada al territori. Què ha volgut explicar i què explica aquest guardià de les trufes que ja es troba en aquesta tercera edició?
Jo en aquest llibre he volgut descriure com era la vida rural, la vida dels masos, a les comarques dels Ports i de l'Alt Maestrat, aquelles dues comarques del nord del País Valencià. El llibre està ambientat en tres moments del temps. Tenim un capítol que està ambientat al 1939, és a dir, finals de la Guerra Civil. Després tenim tres capítols, que equivalen a més o menys tres quartes parts de la novel·la, que estan ambientats al 1949. El 1949 va ser un any molt dramàtic als Ports i l'Alt Maestrat pels enfrontaments entre els guerrillers del Maquis i la Guàrdia Civil. I aquí els masovers van ser les principals víctimes. I després hi ha unes poques pàgines al llibre, molt poques però molt importants, que estan ambientades en l'actualitat, quan la vida dels masos pràcticament ja ha desaparegut i els pobles de l'interior s'estan despoblant. L'escenari principal de la novel·la és el mas que es troba a la portada del llibre, que és un mas real, és el Mas de Forest, que està al terme de Benassal, i jo en aquest llibre he volgut descriure com vivien els masovers el dia a dia, els usos i costums, al llarg d'un any.
Així tenim una obra, una novel·la històrica, podríem dir. Hi ha hagut un treball de documentació al darrere sobre la realitat rural que ha de ser important.
Això m'agrada que m'ho preguntes perquè vull remarcar que jo si he pogut escriure aquest llibre no és perquè sóc historiador, jo no sóc historiador. Jo he pogut escriure aquest llibre a partir del que m'han contat a casa, perquè ma mare va ser masovera del Mas de Forest, ella va viure allí els 20 primers anys de la seva vida. Ma mare, mon pare i altres familiars meus van ser de masos de la zona, també masovers, i a partir del que m'han contat jo he pogut escriure aquest relat. Per tant, és un llibre basat en la memòria oral. La memòria oral jo penso que és molt interessant perquè ens aporta dues coses molt interessants. En primer lloc, dona veu a gent que normalment no l'ha tinguda en els llibres d'història i dona peu a parlar de temes com són les emocions i els sentiments i els pensaments de la gent normal que normalment en els llibres d'història no surt, perquè ja sabeu que en els llibres d'història normalment s'expliquen les batalles, les conquestes i no surt la gent anònima, que és el cas d'aquesta novel·la, una història sobre la gent anònima oblidada per la història convencional.
Ja per acabar, senyor Félix Edo, ens expliqui'ns una mica com era la vida en aquests masos, no?, a principis del segle XX i també el perquè del guardià de les trufes.
El llibre té quatre capítols i cada capítol està ambientat en una estació de l'any. Hi ha un capítol dedicat a la primavera, un capítol dedicat a l'estiu, a la tardor i a l'hivern, i jo, com el lector pot imaginar-se, he intentat descriure molt bé com era el color de cada estació, la transició entre estació i estació, i tot el cicle de les feines de cada estació per completar tot l'any. Els masos eren unes estructures autosuficients, els masovers podien viure del que treballaven i dels animals que criaven, i jo he intentat descriure molt bé això, i també he intentat descriure molt bé el paisatge dels Ports i de l'Alt Maestrat, de tal manera que la meva intenció és que el lector que llegeixi la novel·la pugui veure molt bé la vida dels masovers i pugui viatjar a través de la seva imaginació a aquestes comarques tan interessants i tan particulars que són els Ports i l'Alt Maestrat.
Doncs moltíssimes gràcies, senyor Félix Edo, i passem ara amb l'última obra que presentarem en aquest espai. Es titula El Gripau Estanislau i és obra de la senyora Núria Ibáñez... perdó, perquè ens hem... El Gripau Estanislau era de la Mense Boldú, hem excusat la seva presència. Anem ara amb el Per Carnaval, farina i coc amb sal, ara sí, de la senyora Núria Ibáñez. Benvinguda en aquesta fira. Anem ja a sentir la ressenya.
Bàrbara i Jaume ens apropen a les tradicions i als racons bonics dels pobles de la comarca del Montsià. Amb només 10 anys ens ensenyaran l'important que és cuidar dels tresors que té la nostra cultura. En aquesta aventura, la Bàrbara i el Jaume descobreixen que no tots els carnavals són iguals. Hi ha un poble menudet amagat entre la plana i la serra on l'esperit del carnaval és ben viu. Allà conserven una tradició des de fa més de 100 anys que ningú no ha pogut fer desaparèixer perquè els seus habitants posen tots els sentits per fer-la única, conservar-la i cridar l'atenció dels visitants. Núria Ibáñez, Per Carnaval, farina i coca amb sal, Onada.
Doncs una nova història de la Bàrbara i el Jaume, que ara ens coneixen doncs, una de les tradicions també més emblemàtiques. Al sud de les Terres de l'Ebre és el Carnaval, no? I els pobles del Montsià tenen molt recorregut, sobretot a un, que suposo que és Godall.
Efectivament, Bàrbara i Jaume, anant a Godall, han descobert un carnaval molt especial que se celebra des de fa 128 anys i lo típic és enfarinar-se, fer una batalla de una guerra de farina per berenar menjar coc en sal. I bé, sobretot, protegir-se molt bé, quasi bé sembles un submarinista per anar a aquesta festa del carnaval perquè t'has de posar ulleres de protecció i anar ben protegit. I bé, és el sisè conte de la col·lecció del Montsià de Bàrbara i Jaume.
Tot just abans d'aquest espai de presentació participaves en una taula rodona, no? Juntament amb la creadora de les Tres Bessones. Quin ha sigut el balanç d'aquestes històries de la Bàrbara i el Jaume que estan descobrint una mica, no, el que és la identitat de les Terres de l'Ebre o la cultura ebrenca i explicada als més petits?
El balanç està sent positiu. Com ha comentat el grup La Deriva abans, el que es tracta és això, no? La idea és que les Terres de l'Ebre estiguin més presents a les escoles, no? Per lo menos a les del nostre territori, perquè pensem en general que hi ha una llacuna al sistema educatiu i això pues, almenys s'ha de solventar d'alguna manera, no? I nosaltres el que fem és posar el nostre granet d'arena per a que els xiquets pues, sàpiguen el que tenen a l'entorn més proper, perquè està molt bé estudiar muntanyes, rius de tota Espanya, de Catalunya, però el que tenim més a prop no ho coneixem.
Llavors,
el seu nom
ha tingut bona acollida, no? Les històries de la Bàrbara i el Jaume. Als centres educatius parlem o hi ha a nivell, el que dèiem, d'obsequis, a nivell familiar?
No, a nivell educatiu també està tenint... Sí, sí.
Què trobem en aquest... En aquesta obra, ja totes des de la Bàrbara i Jaume, tenim un relat, suposo amb molts dibuixos també, sí. I atractiu, no? pels
sí,
nens.
Sí, com ja sabeu, el que fem és integrar el dibuix dins a la fotografia, perquè així els xiquets també veuen l'entorn en directe a la fotografia i es fan la idea del lloc on és, perquè un dels objectius de la col·lecció és promocionar els pobles, en aquest cas del Montsià, i veient les fotografies, pues, els pares poden dir, pues, vinga, no? Perquè els nens tots sols no poden anar. Diuen, pues, vinga, anem a visitar este poble, que això sembla molt bonic, i si no ho coneixen, pues, ja ha picat el cuquet i mos venen a conèixer. I és una manera de promocionar les Terres de l'Ebre, també.
És una sorpresa, a vegades, pels nens trobar que parlen de coses del costat de casa seva o de molt a prop als llibres, que naturalment trobem històries fantàstiques o ambientades a nivell de Catalunya o a nivell concret.
Sí, estos contes, hi ha xiquets, a mi, jo estic aprenent fent els contes,
sí?
jo sóc d'aquí baix, estic vivint fora des de fa anys, però ara avui en dia encara documentant els contes, que el treball de camp és la base per a fer-los, estic aprenent coses contínuament, sobretot de la gent gran, és el que deia ell, la tradició oral és importantíssima. Vull dir, també em baso una miqueta en les fonts escrites, però en la gent gran és una passada. Per a aquest últim conte, per exemple, el que han fet... Vaig conèixer una senyora i em diu, espera'm al bar de la plaça que et baixaré els àlbums. I
m'he baixat
en 6 o 7 àlbums plens de fotos de carnaval dels anys 30 i pico, no? El temps de la Guerra Civil, i bueno, t'explica totes les condicions de l'època i aprens un munt. I aquells xiquets això pues, també ho veuen.
Doncs per Carnaval, farina i coc amb sal, de Núria Ibáñez. Moltíssimes gràcies a la senyora Núria Ibáñez, també al senyor Fèlix Edo, i amb ells doncs concloem, ja tanquem aquest primer espai de presentacions literàries dins la Fira d'Espectacles Literàrum, i ben aviat doncs podrem gaudir de la inauguració tot just aquí davant. Moltíssimes gràcies i fins una altra.